Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler. Cada dia a les 6 del matí et despertem amb el millor jazz. L'Albada, l'espai de Ràdio Estel pensat perquè comencis el dia a ritme dels millors compositors i intèrprets de jazz de tots els temps. Cada dia a partir de les 6 del matí, l'Albada, matins de jazz a Ràdio Estel.
Pelegrinatge a Roma en vaixell, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac, del 15 al 19 de setembre del 2014. Un viatge en Grimaldi Lines converteix el trajecte en una experiència única. Dins el vaixell celebrarem l'Eucaristia presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac i gaudirem de la seva conferència al Papa Francesc que trobarem. I a més, a Roma assistirem a l'Audiència General del Papa. Apunta-t'hi! Per més informació, truca al 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Vademecum, amb Biel Cadilla.
Doncs apa, ja hi som, sense ni data, sense ni tan sols adonar-nos-en, hem arribat ja al final d'aquesta temporada. Avui fem el darrer Vademecum, una temporada curta, perquè vaja, vam començar tot just a principis de maig, però han estat 3 mesos intensos en què hem intentat fer bé la feina, fer algun servei, difondre la informació de tot allò relacionat amb la salut, amb el benestar, sempre tan importants per tots nosaltres, i sobretot hem intentat guanyar-nos la vostra confiança. Espero que ho haguem aconseguit. Hem parlat de tot, hem donat bones notícies, com ara la descoberta d'un nanoxip que permet la detecció del càncer en fases molt incipients, també la primera invident espanyola que ja ha tornat a veure gràcies a la visió artificial, o per exemple el cas del nen de 5 anys que els metges de l'Hospital de Sant Joan de Déu van poder extirpar un tumor gràcies a la tecnologia en 3 dimensions. És clar que també us n'hem donat d'altres de no tan bones, com ara que la crisi ha disparat les malalties mentals o les retallades constants als hospitals públics catalans. Però sobretot hem intentat tenir esperit crític, com quan van condemnar fermament la destitució del cap d'urgències de la Vall d'Hebron per denunciar públicament la manca de mitjans de l'hospital. O quan hem criticat una vegada i una altra la manca de diàleg del Partit Popular sobre la reforma de la llei de l'avortament. Hem intentat posar el nostre granet de sorra en una muntanya tan gran i tan important com la de la sanitat i la de la salut. Valors molt preuats i molt delicats per tots nosaltres i on no s'hi val a fer bromes. Esperem haver-ho fet el millor possible i no haver comès massa errades i aprofito ja per demanar disculpes per totes les que segur, sense adonar-nos-en, hem comès. Nosaltres estem satisfets de poder fer aquesta feina tan bonica que és la ràdio i un servei com el d'informar de qüestions tan transcendents com aquestes, com la salut i el benestar. I si vosaltres ho voleu, és clar, i la direcció de Ràdio Estel també, esperem poder seguir fent-ho la temporada vinent. Benvinguts a l'últim Vademecum de la temporada. Comencem, per no perdre el costum, repassant els temes de què tractarem en el programa d'avui. Com sempre, el primer que farem és posar-nos al dia. Repassarem les principals notícies de la setmana, avui amb l'Emili Pacheco, i farem especial atenció a la primera operació multinivell de Catalunya. S'ha fet a l'Institut Goodman i ha permès a un nen d'11 anys que va patir un ictus tornar a caminar. En parlarem amb el doctor Frederic Dax, cap de neuroortopèdia i traumatologia de l'Institut Goodman. A l'espai del consultori, avui, com a cloenda, farem un repàs dels hàbits saludables a taula. El nutricionista David Gasol ens parlarà ja no tan sols de què hem de menjar, sinó de com hem de fer-ho, que és tant o més important. Avui, a més, engegarem la tele per última vegada. Farem la darrera dissecció de les sèries de metges i, per acomiadar-nos d'aquesta secció entranyable, parlarem d'Hospital Central. Ens hi ajudarà la Montse Obis, que és infermera de l'Hospital Quirón de Barcelona. I per acabar, parlarem de la psoriasi i de com de malament ho passen els qui la pateixen a l'estiu. Molts d'ells, tot i la calor, són capaços d'anar màniga llarga per vergonya d'ensenyar la seva pell. Per això, Acció Psoriasi ha posat en marxa una campanya de conscienciació. En parlarem amb Ferran Sebastián, que és soci d'aquesta associació. Tot això des d'ara i fins a les 11, aquí al Vademecum de Ràdio Estel, amb la direcció d'Emili Pacheco, en Jordi Cavallero, el control de so, i qui us parla, un servidor, en Biel Cadilla. Comencem. Doncs vinga, obrim com sempre el Vademecum amb el repàs setmanal de l'actualitat.
Infosalut. Al Vademecum ens posem al dia.
I avui qui ens ajuda a explicar-vos les notícies de la setmana és ni més ni menys que el director del programa, l'Emili Pacheco. Bona nit, Emili.
Bona nit, Biel.
I gràcies, perquè avui l'Eva, que és qui habitualment ens acompanya en aquesta secció de la tenim de vacances, Eva gaudeix molt d'aquestes malescudes vacances, i l'Emili doncs, ens ajudarà a explicar aquestes notícies. Intenta, si de cas, fer la veu una mica més aguda.
Faré d'Eva Caballero aquesta nit.
Comencem, Emili, amb la notícia optimista de la setmana, una d'aquelles que dona gust d'explicar, i és que l'Institut Goodman ha aconseguit que un nen d'11 anys que havia patit un ictus tornés a caminar.
Doncs sí, el noi que es diu Jack Bickett va patir un ictus quan només tenia 5 anys. Això li va afectar greument la capacitat motriu i amb el temps la creixent deformació de les cames l'impedia mantenir-se recte, de manera que tenia una mobilitat molt reduïda. De fet, si no s'hagués fet res, d'aquí a 2 anys probablement el nen hauria perdut la capacitat de caminar per sempre. Més per evitar-ho, l'equip de neurotraumatologia de l'Institut Goodman va sotmetre en Jack a la primera operació multinivell de Catalunya. Això vol dir que se li van realitzar 9 intervencions de manera simultània als músculs de l'abdomen, als abductors, diversos ossos de la cama, com el fèmur i també la tíbia, i també els tendons dels peus. Tot això ha estat possible gràcies a l'anàlisi dels patrons en moviment del pacient, el que es coneix com laboratori en marxa, un espai que analitza de forma tridimensional el moviment, la pressió, l'activació dels ossos i dels músculs.
Bona nit, doctor, i benvingut al Vademecum.
Bona nit, com està, Biel?
Primer de tot, doctor, deixi'm que li pregunti com es troba en Jack ara mateix.
Bé, en Jack porta ara 6 setmanes operat, ha començat a caminar, està molt més recte del que estava prèviament, tot i que encara té dolor, una mica dolor alguna de les intervencions. Pensi que algunes d'elles hem trencat, hem fet unes fractures controlades en els fèmurs, i això encara està en vies de cicatrització. De tota manera, ja ha començat a caminar, però ja em dic que el seu patró de moviment, de marxa, ja és millor, encara que no és independent en aquests moments.
Doctor, com es poden fer 9 operacions simultànies? No és una intervenció molt agressiva?
És una intervenció molt agressiva, però s'ha d'anar coordinat. Vam treballar dos equips, vam comptar, a més, amb la imprescindible i inestimable col·laboració del doctor Ignacio Martínez, que és un ortopeda infantil de l'Hospital del Niño Jesús de Madrid, que és el que té més experiència en l'estat en aquest tipus de cirurgia. Érem dos equips ben coordinats i s'anaven fent gairebé de vegades 3 intervencions al mateix temps. És molt important, això sí, el control de les pèrdues de sang, i s'ha de ser molt, molt curós en aquest sentit.
Què és això, doctor, del laboratori en marxa? En què consisteix?
Bé, el laboratori de moviment és un espai tancat que disposa de 6 càmeres d'infrarojos que capten el moviment de diferents sensors que es col·loquen en les articulacions de la persona que estem analitzant. Uh-huh. A més d'això, hi ha una superfície en la que, per la que va carregant el malalt amb sensors de pressió. Al mateix temps que es disposa d'uns vídeos convencionals per veure el moviment, tant en el plano frontal com en el plano lateral, i, per últim, uns dispositius, uns electrodes que es col·loquen de superfície en els músculs més importants per la marxa. Tot això es valora en uns gràfics al mateix temps, de manera que veiem no tan sols el grau de moviment que té cadascuna de les articulacions i també les limitacions, sinó quins són els músculs que s'activen en cada moment. Mm-hmm. Això ens permet, analitzant-ho, doncs fer quin patró de moviment de marxa té el malalt i valorar quina és la intervenció o les intervencions necessàries.
Si no se li hagués fet aquesta operació, en Jack no hauria pogut tornar a caminar?
Bé, en Jack portava ja un temps fent una... s'ha adquirint un patró de marxa al que cada cop anava més flexionat. Les cadires es flexionaven, els genolls es flexionaven, de manera que era com un ajupit. Necessitava molta ajuda per caminar i això probablement, o no, però segurament en el curs d'un o dos anys hagués estat el seu fi de la capacitat de marxa.
Perquè fins ara, doctor, abans d'aquest nou sistema que vostè ens ha explicat ara fa un moment, com es feien aquesta mena d'intervencions o quin era el tractament habitual en aquesta mena de casos?
Bé, això ha hagut, diguem que hi ha tres fases. Una primera fase en la que els cirurgians eren prudents i dèiem si un nen té dos deformitats, li tractarem una, a veure si millora una mica. Esperarem, rehabilitarem aquesta, però passaven uns mesos i el nen tenia necessitat d'una altra intervenció i en fèiem una altra. I se li deia la cirurgia de l'aniversari, perquè gairebé cada any l'obsequiàvem amb una intervenció i un procés de rehabilitació. De manera que l'entrenament per reeducar la marxa era molt penós i costava anys d'acabar aquest procés. Després es va començar a fer la cirurgia multinivell, és a dir, operant ja diferents tendons i alguna cirurgia òssea, però basat únicament en l'exploració física i en l'experiència del cirurgià o del metge rehabilitador que el valorés. Això portava de vegades doncs, alguna equivocació a no fer totes les actuacions quirúrgiques necessàries. La novetat en aquests moments, ja fora d'Espanya, és perquè als Estats Units pràcticament es fa a tots els centres, és basar la cirurgia multinivell, totes aquestes intervencions, basar-les en una valoració objectiva. La valoració objectiva és la que s'aconsegueix mitjançant aquest laboratori d'anàlisi del moviment. I és el punt en el que nosaltres hem pogut començar ara i que ja comencem a tenir una mica d'experiència.
I és cert, doctor, que ja s'ha operat una altra noia emprant aquest procediment i que ja hi ha 5 pacients més en llista d'espera?
Ja s'ha operat una noia d'aquest procediment. De fet, era una mica més gran. La recuperació d'aquesta noia serà una mica més lenta. De fet, aquests dies l'hem hagut de mobilitzar el genoll perquè tenia certa rigidesa, també anirà bé, però costarà una mica més. Aquests nens s'han d'operar, l'ideal és entre els 8 i 13, 14 anys. Si ho fem abans, no està gaire bé perquè l'os encara està en creixement, encara ha de madurar molt, i si es fa després, l'os ja ha acabat de madurar i la rehabilitació és més penosa també.
Doncs doctor Frederic Dax, cap de neuroortopèdia i traumatologia de l'Institut Goodman, enhorabona per aquesta fita. I moltíssimes
gràcies
a vostè per compartir-la amb nosaltres aquí al Vademecum.
Gràcies a vostè. Bona nit.
Bona nit. Doncs bé, seguim amb més notícies i parlem ara d'un estudi de l'esquizofrènia que ha confirmat que els experts, allò que els experts ja fa temps que sospitaven, vaja, i és que la genètica és fonamental en el desenvolupament d'aquesta malaltia.
Doncs si bé es tracta d'un estudi a escala internacional que s'ha publicat a la revista Nature i en la qual hi han participat 113.000 persones, un terç de les quals estan afectades precisament per l'esquizofrènia. S'hi descriuen 108 àrees del genoma humà implicades en aquesta malaltia. Com més àrees d'aquestes estiguin alterades, més probabilitat hi ha de patir-la. No hi ha un gen de l'esquizofrènia, sinó que es tracta d'un sistema molt més complex. De fet, és la interacció entre els gens el que determina que el risc de tenir la malaltia vagi incrementant-se. La genètica, però, no ho explica tot. L'estudi també conclou que els factors ambientals, com el consum de tòxics o bé l'estrès durant la infància, poden ser el desencadenant de la esquizofrènia. Una de les aportacions més innovadores de l'informe és que demostra que la malaltia també està associada al sistema immunològic. Tot plegat pot ajudar a desenvolupar nous fàrmacs i nous tractaments per combatre l'esquizofrènia que afecta més de 24 milions de persones arreu del món.
I encara una altra bona notícia, i és que han demostrat l'eficiència contra la malària d'un fàrmac lliure de patent, una troballa liderada per investigadors catalans i que ha estat possible gràcies al Sincrotró Alba, de Cerdanyola del Vallès.
Doncs sí, investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya, del CSIC i de la Universitat de Glasgow han demostrat amb llum de sincrotró l'eficiència...
Costa.
...d'un nou fàrmac contra la malària. S'anomena CD27, està lliure de patent i es podria comercialitzar en un futur. Es tracta d'un compost sintetitzat i químicament relacionat amb les diamidines. S'ha utilitzat prèviament amb èxit contra altres paràsits similars del gènere tripanosoma, que produeix a l'Àfrica la malaltia de la son i la malaltia de Chagas a l'Amèrica del Sud. Els resultats demostren com el fàrmac CD27 cobreix completament la fenedura menor d'una zona de l'ADN, evitant així el desenvolupament normal del paràsit i provocant també la seva mort. Aquesta investigació permet una millor comprensió d'aquesta família de compostos i pot contribuir significativament en el desenvolupament de nous fàrmacs més efectius contra la malària.
I seguim ara amb les protestes dels treballadors de l'Hospital de Bellvitge, que ja fa setmanes que duren. Els metges, els usuaris i els veïns d'aquest centre han fet una crida a una gran marea blanca en defensa de la sanitat pública.
Doncs sí, els treballadors de Bellvitge animen els seus companys d'altres hospitals a seguir també el seu exemple i sumar-se a la gran protesta contra les retallades. D'aquesta manera pretenen frenar el tancament de llits. Aquesta setmana una desena de pacients de Bellvitge es van negar a que els traslladessin de planta en senyal de protesta. Metges, usuaris i veïns de l'hospital denuncien que el tancament de llits continua saturant les urgències. Diuen que ara mateix s'han tancat 48 dels 200 llits que la direcció pretén tancar durant els mesos d'estiu. Alerten que també volen tancar una de les unitats de cures intensives del centre i sospiten que darrere d'aquests tancaments hi ha una maniobra per justificar el desviament de pacients a la sanitat privada. L'Institut Català de la Salut, per la seva banda, ho nega i assegura que la situació de Bellvitge és normal, és de normalitat assistencial.
I atenció a aquesta notícia, perquè els nens obesos tenen més probabilitats de patir l'apnea del son. Ho ha demostrat un estudi que alerta de la necessitat de prevenir-la.
La Societat Espanyola de Neumologia i Cirurgia Toràcica, el CEPAR, ha alertat sobre l'elevada prevalença de l'apnea del son en els nens que pateixen obesitat. Segons l'estudi, la inflamació sistèmica és més pronunciada en els nens obesos amb apnea, fet que greuja també el son pertorbat i altera l'intercanvi de gasos durant la respiració. Per això, la CEPAR recomana desenvolupar programes de conscienciació i de l'apnea en l'obesitat pediàtrica i crear també eines de diagnosi eficaces. El treball destaca, entre d'altres coses, que un dels principals factors de desenvolupament de l'apnea infantil és la hipertròfia adenoamigdalar.
I un parell més encara. La primera aquesta. La setmana passada parlàvem de la sida i de les malalties de transmissió sexual i dèiem que hi ha uns 19 milions de persones al món que tenen el VIH i no ho saben. Doncs bé, aquesta setmana hem conegut una altra dada, en aquest cas molt més positiva. I és que ha baixat el nombre de persones infectades a tot el món.
I concretament ha baixat gairebé un 19% en l'últim any. Això, si més no, és el que diu un informe dirigit per la Universitat de Washington i que s'ha fet públic a la Conferència Internacional sobre la Sida que se celebra a Melbourne, a Austràlia. L'estudi també xifra en 1,8 milions les noves infeccions durant el 2013 i en 1,3 milions les morts provocades per la Sida. Força lluny, per tant, dels 1,7 milions de morts que hi va haver l'any 2005 en el pic més alt de l'epidèmia. Els experts atribueixen la davallada de les infeccions i de la mort en la millora de l'eficàcia dels tractaments retrovirals i també en la prevenció dels contagis de la mare, de les mares als fills. Tot i això, l'informe també alerta que encara hi ha un centenar de països on es registra un augment a la incidència del VIH.
I acabem ara sí amb la darrera, amb una notícia curiosa, però molt adequada per aquests dies en què la calor ja ens comença a empipar a les nits, i és que un estudi diu que dormir despullats ens fa més feliços.
Doncs sí, Biel, com sol passar en aquests casos, és un estudi una mica interessat, ja que qui l'ha dut a terme és la Cotton USA, és a dir, l'Associació de Cotoners dels Estats Units. Segons aquesta enquesta, la relació de parella, la manera de dormir i el material de la roba del llit estan interconnectats. La majoria dels qui dormen despullats diuen que són feliços amb la seva parella i d'aquests el 57% fins i tot se sent eufòric amb la seva relació. 4 de cada 10 persones que dormen sense roba tenen més de 50 5 anys, mentre que els joves hi són més aviat reacis. 7 de cada 10 opten pel pijama. L'estudi també fa referència a la National Sleep Foundation, que recomana ficar-se al llit despullats. En primer lloc, perquè combat l'envelliment i afavoreix l'alliberament de l'hormona melatonina. A més, asseguren que ajuda també a controlar la gana i evitar el sobrepès i a dormir millor i més profundament. També diuen que ajuda a regular la temperatura del cos i eleva també la coneguda com a hormona de l'amor, que ens fa més receptius a les relacions sexuals i de parella.
Tu que ets, Emili, de pijama? O...
Jo sóc de pijama, però em sembla que ho provarem.
Prova, veiem si la cosa millora, no? I més ara a l'estiu. En Jordi, el nostre tècnic...
El nostre tècnic?
Què?
Com dorms, Jordi?
Meitat i meitat. Bé, és una solució d'aquelles de salomòniques.
De fet, el Jordi jo crec que és més, té més capacitat per respondre, perquè ell sí que dorm acompanyat, per tant...
per tant, potser sí que l'afavoreix més en aquest sentit.
Jo crec que sí que dorm despullat, perquè se'l veu aquí a la ràdio.
Se'l veu content.
Se'l veu content.
Emili, gràcies per ajudar-nos a posar-nos avui al dia. No hem enyorat gaire a l'Eva, ho has fet molt bé. Eh?
Gràcies.
Moltes gràcies, bones vacances i fins la temporada que ve. Una pausa i de seguida tornem.
Alopel Escuma, un eficient tractament per la caiguda del cabell. Alopel és un nou producte natural per tractar l'alopècia androgènica i l'alopècia areata. Ajuda a frenar la caiguda del cabell sense deixar-lo greixós i sense cap efecte secundari. La caiguda del cabell afecta cada cop més tant a homes com a dones. Alopel revitalitza el cabell i regenera el cuir cabellut, reduint els efectes negatius de l'estrès. Alopel ajuda a frenar la caiguda del cabell i estimula el seu creixement sa. Alopel, de venda a les farmàcies, un producte de Catalysis SL. Al Centre de Medicina Doctor Forés creiem en el tractament holístic i multidisciplinar. Per això som Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica. Per això, tractarem la teva dolència com només tu et mereixes, tenint en compte l'aspecte físic, psíquic i social. Contacta amb el doctor Forés a medicinanatural.cat o al 93 281 34. Consultes a Barcelona, al carrer Brusi 39 43 i a Manresa, carrer Cos 68. Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica doctor Forés, perquè el teu benestar ho és tot.
Al Vademécum de Ràdio Estel, passem consulta amb el doctor Jordi Forés.
Doncs bé, últim programa de la temporada i també, per tant, últim consultori. Ens acompanya una setmana més, en aquest cas el col·laborador, estret col·laborador del doctor Jordi Forés, el nutricionista David Gasol. David, bona nit.
Bona nit.
I benvingut una setmana més a Vademécum. Avui parlem d'una qüestió, vaja, al llarg d'aquests tres mesos hem parlat molt, ens has explicat molt bé i moltes vegades quins hàbits alimentaris hem de seguir, sobretot què hem de menjar o què no per algunes dolències, algunes malalties o simplement per fer una vida saludable, però ja no només, avui no parlarem només ja del que hem de menjar, que això ja ens ho has explicat molt, com dèiem, sinó de com hem de menjar també, no? Una mica dels hàbits que hem de seguir a l'hora d'alimentar-nos, no?
Efectivament. Hi ha moltes persones que quan venen a la consulta estan molt preocupades, no? Òbviament, normal, de dir, però digui'm quins aliments aniran bé i quins no, i he dit, bueno, tranquil, que això evidentment que ho farem i planificarem una alimentació, però sempre m'agrada començar aquesta visita, aquesta consulta, treballant el que jo considero que és l'eix vertebral d'aquest canvi d'alimentació que està fent la persona. I aquí és on anem a treballar els hàbits saludables. Mm-hmm. És a dir, tot allò que acompanya, que envolta l'hàbit de l'alimentació i que és tan o més important que tots els aliments que jo els hi pugui dir que han de menjar o que no han de menjar, que també és important. Dintre d'aquests hàbits, que són tan importants, doncs sempre m'agrada començar i comentant un que se'ns passa per alt moltes vegades, i aquest és el de mastegar, per exemple. Mm-hmm. Que hi ha molta gent que es senta davant del plat i acompanyem amb tota la, com amb la carrerilla d'estrès, nervis, el ritme que ja ens porta el dia a dia de la ciutat, etc., i ens sentem davant del plat amb aquella, i amb gana, perquè probablement no, ja fa moltes hores que no hem menjat o tan sols podem ni esmorzat, i ens trobem davant d'allà del plat i engullim.
Mm-hmm. El devorem.
El devorem. Hi ha allò de dir, hi ha gent que ni mastega, que sí. Aspira aquest menjar. No? Llavors això realment ens portarà serios problemes de salut a la llarga. I ens trobem que passa a totes les edats. Tant amb nens, que ja veiem les mares com... Anem, va, menja! Va, encara no té no acaba la cullerada i que està amb l'altra cullerada esperant allà fent l'avió o el que sigui. Llavors ja és una cosa que ens han educat a menjar ràpid. Vinga, va, per feina. No. El menjar és important dedicar-li el seu temps, a buscar un espai relaxat. I sé que molta gent em dirà, és que no tinc temps. Menja menys, si convé. Però el que mengis, mastega-ho. Perquè si no, no et farà profit, per molt ràpid que mengis, encara que mengis més. Llavors, intentar buscar un espai de tranquil·litat, relaxat, i això vol dir evitar els dinars de feines, de reunions, dinar menjant, o sigui, menjant mirant la tele, per exemple, les notícies, o simplement llegint la premsa, segons mala... Intentar buscar, si estem menjant, estem pel menjar, i donem-li la importància que es mereix. Jo sempre els dic, masteguem 30 vegades cada mossegada que ens posem a la boca. La gent se'm queda amb uns ulls que em diu 30 vegades.
Molt, no?
Mare de Déu, però si no arribaria ni a... No faig, em sembla que no en faig ni 5. Clar. Bueno, dic, si més no, apropa-t'hi. Mm-hmm. Vale? No tenim dents a l'estómac, les dents les tenim a la boca. A la boca és l'inici del tub digestiu, ja comença les dents. I a la boca es fa un procés digestiu molt important on ja es comencen a dissoldre certes substàncies. I les dents estan per mastegar i preparar tot aquest menjar que ens hauríem de beure, jo com diu, hi ha una dita que diu beure's el menjar i mastegar l'aigua. Mm. Vale? Intentant dir, volguem dir, menja a poc i beu amb moderació. I això és important, realment, que aquest menjar que arribi a l'estómac ja estigui molt treballat, ja estigui molt mastegat, perquè l'estómac faci la feina que li toca. D'aquesta manera, això vol dir que ens millorarà la digestió. Si ens millora la digestió, vol dir que ens millora l'absorció d'aquest menjar, absorbirem molt millor els seus nutrients, totes les seves vitamines, tots els seus minerals, i això es traduirà en un increment de vitalitat. No ens passarà allò de que quan acabem de menjar necessitem fer aquella migdiada, tombar-nos, ens baixa l'energia, llavors hem de fer el cafè, hem de fer algun estimulant, perquè si no, no avanço. Òbviament, tenim tota la sang a l'estómac i l'estómac intentant mastegar el que no hem volgut mastegar a la boca. Vale, doncs aquesta importància, això ens millorarà el trànsit intestinal, anirem millor al bany, ens reduirà l'acidesa a l'estómac, a la llarga menys problemes de gastritis, de llagues, d'úlceres, etc. Millors digestions, millorarà l'alè, millorarà tot en general. Fixa't si és important, ja només el primer punt.
Imagina't, i n'hi ha més, no?
I n'hi ha més.
Encara m'han sortit alguns dubtes, per això que deies, perquè clar, molta gent, per exemple, per la feina o que sigui, es veu obligada a endur-se el tàper i inventar-se-la a la feina. Això és un entorn adequat, per exemple, per fer això que deies? Per...
Bueno, a mi em passa molts cops. A vegades tinc la gent pues, apretada i entre pacient i pacient em busco un espai de tranquil·litat, em guardo un espai a la meva agenda, dic, bueno, és la meva hora de menjar, ja sigui el segon esmorzar, dinar o berenar, inclús a vegades sopar, perquè m'agrada sopar d'hora i encara tinc pacients després, i també m'emporto molts cops al dinar amb tàper, perquè pues, prefereixo endur-me jo el meu menjar que m'he preparat amb carinyo i ben equilibrat que el que em pugui trobar a molts llocs. I no hi ha cap problema. Jo agafo el meu espai, tranquil, menjo a poc, disfrutant del menjar. Si tinc menys temps de menjar aquell dia, pues, bueno, pues, mira, menjaré una miqueta menys i intentaré... Pues, un dels altres consells que ja podem introduir aquí, que és el de menjar poc i sovint.
Poc i sovint.
No cal fer un gran àpat i que en aquest àpat estigui tot i més, sinó que és important que al llarg del dia li anem donant, subministrant nutrients i aliments al nostre organisme de manera equilibrada i fàcils de digerir. I això ens permetrà que sempre tindrem un nivell d'energia estable i constant.
És a dir, la mateixa quantitat d'aliments... distribuïda en 3 o en 5 àpats, varia molt, no?
Moltíssim.
Però el mateix, menjar exactament el mateix.
Exactament el mateix. Has repartit amb 5 àpats, o amb 3 àpats, o amb 2, que clar, o amb 1, inclús, que a vegades... variarà moltíssim. Per què? Perquè el cos pot gestionar fins a cert punt una quantitat d'energia. És a dir, el cos va funcionant i té unes necessitats energètiques X. Si jo li dono molt més menjar del que hi necessita, tot aquest menjar el que farà serà començar una sèrie de reaccions per transformar tota aquesta energia en excés, tot aquest aliment en excés, en reserves. I aquestes reserves tots ja coneixem quines són, que són, la gran majoria són greixos, que s'aniran acumulant en zones on no ens agrada que se'ns acumuli molts cops. Bueno, si aquest mateix aliment, tots aquests... tota aquesta quantitat de menjar, la repartíssim al llarg del dia, els mateixos aliments, per bons o dolents que puguin ser, ja no ens faran tan mal, perquè el cos podrà anar gestionant aquestes petites quantitats d'aliment i cremar en el moment tot allò que li estem donant. i llavors quan ja ha cremat tot allò, ja li podrem donar una miqueta més, i d'aquesta manera farà menys mal.
Acumulant menys reserves. Exacte. Aquestes que dèiem. La qüestió postural és important, David, és a dir, la postura que tenim a l'hora de menjar, si estàs, per exemple, assegut molt baix en un sofà o en un...
És molt important, i aquí estic convençut que si ens sentís algun especialista en higiene postural ens ho corroboraria, però, evidentment, per facilitar una bona digestió hem de tindre una bona postura, i aquí, sense ser el meu punt de domini, però sí et diria sentats a taula, en una posició correcta, i estant, i sobretot a nivell de mastegar, no? D'intentar donar l'actitud de menjar i estar pel que estem fent, en detriment de... Pues ens puguem trobar sentats estirats en un sofà o gent que menja de peu o caminant o conduint. Sí. Tinc pacients que em diuen, oh, és que què et sembla si vaig, mentre vaig amb cotxe em vaig menjant, i dic, home,
no és l'ideal.
No seria l'ideal, eh? Però que també passa.
Suposo que moltes d'aquestes coses no les fem i no les fem bé, eh? Però evidentment es tracta d'això, d'anar aprenent mica en mica.
I d'anar millorant, poc a poc. Fent tot és qüestió d'anar intentant millorar les coses que fem.
Per tant, la primera tot és mastegar, la segona és menjar poc i més distribuït al llarg del dia, no?
I la tercera podríem dir que, sobretot, ja molt relacionada amb aquesta segona, construir el dia com una piràmide, on la base d'aquesta piràmide sigui l'esmorzar. I aquí ve aquella frase d'esmorzar com un rei, dinar com un príncep, que ja tots coneixem. És important, perquè si jo... durant el matí, és quan tinc l'activitat més important de les meves rutines, doncs vaig a la feina, vaig a treballar, vaig al gimnàs, etc, és quan realment necessito omplir els dipòsits i donar-li al cos tots aquells aliments que necessita. I és el moment on cremaré tot això. Nosaltres funcionem amb la llum solar i el nostre cos, a la que surt, veu la llum solar, que s'activa el dia, comença a activar una sèrie de un metabolisme diferent que el de la nit, on es segreguen doncs, més enzims, més sucs gàstrics, i tot el nostre sistema digestiu comença a funcionar. Doncs és el moment ideal pel matí d'activar tot aquest sistema digestiu, fer un bon esmorzar. Tampoc cal fer un esmorzar excessiu,
no ens passem,
on necessitem després anar a dormir, però sí fer un esmorzar complet, sobretot donant-li al cos tots aquells aliments que necessitarà al llarg del matí. Fer un segon esmorzar seria interessant també per no passar tantes hores fins a l'hora de dinar, perquè recordem que aquí ens trobem amb uns horaris que molts cops la gent arriba a quarts de quatre a casa de dinar, llavors això tampoc pot ser, si des de les 8 del matí no podem estar tantes hores, llavors és important fer un segon esmorzar més lleuger, aquest moment ideal per introduir la fruita, per exemple, fèiem uns fruits secs, per exemple, i fer un dinar equilibrat, lleuger, però complet, on ens aporti tot allò que necessitem, però tampoc excessiu, per no quedar-nos tampoc massa cansats intentant digerir tot allò que hem menjat. Berenar, que no ens, tampoc ens passem el que ens ha passat a mig matí, doncs intentar fer un petit snack, un petit menjar a l'hora de berenar, que més s'ajusti als nostres horaris, i el més important del dia, un sopar lleuger i aviat. I aquí això és la clau de qualsevol dieta equilibrada. Buscar aquest sopar lleuger i aviat. Què entenem per lleuger? Entenem per lleuger tots aquells aliments que siguin fàcils de digerir al vespre. És a dir, per exemple, doncs, verdura cuita. És el moment ideal per fer una sopa, una crema de verdures. Que és el típic que hem vist amb les nostres àvies tota la vida, aquelles àvies centenàries que a la nit sempre estaven amb la seva sopeta, amb el seu caldet, abans d'anar a dormir. I això és important, introduir el concepte d'un sopar frugal, lleuger, fàcil de digerir. Val? Què entenem per aviat? Per aviat entenem, l'ideal seria com menja la resta del planeta, que mengen a les 6, 7 de la tarda, fan el sopar. Aquí és impossible. Però bueno, si podem sopar a les 9, intentem que no siguin les 10. Si podem sopar a les 8, que no cal que esperem a les 9. Una mica aniríem per aquí. A vegades, és que els crios els donem el sopar a les 8, però nosaltres ens esperem fins a les 10. Home, però sopa amb els crios, si pots. Gestiona't així, ja tens fet. I després et queden un munt d'hores per anar a fer coses. Val? El que sí que no té cap sentit és, el que ens trobem moltes vegades, és que a les 11 encara estiguem per sopar. Deixar el sopar per l'última cosa del dia. De dir, ja he acabat tot, ara sopo, em relaxo i me'n vaig a dormir. No, perquè com més tard esperem, més gana tindrem. I més difícil serà que amb el cap intentem raonar i de dir, què em va dir el David quan vaig anar-lo a veure a la consulta? Que sopar és una crema de pastanaga? O... No. No funciona, no, eh? A les 11 de la nit, si encara no he sopat i no he planificat el meu sopar, menjaré allò que no em convé. I què entenem també que no és un sopar? I molta gent ara em dirà, oh, però si això és el que jo faig sempre. I ve molta gent, no, jo faig un sopar molt lleuger. Faig una truiteta amb una mica d'embotit i pa amb tomàquet a les 10 i mitja 11. No, això no és un sopar lleuger. Cap cosa que contingui proteïna animal a la nit serà un sopar lleuger, perquè la seva digestió és més pesada i més dificultosa. I com dèiem abans, el cos, el nostre organisme, el nostre sistema digestiu, a la que el sol se'n va, a la que arriben les 8-9 del vespre, tanca la paradeta. Tu ja pots seguir treballant i tindrà moltes coses a fer, però ell tanca la paradeta. Què vull dir que tanca la paradeta? Deixa de segregar una sèrie de substàncies i la seva digestió es ralentitza. Tot el seu metabolisme baixa, inclús també les seves necessitats energètiques. La nit està dissenyada per dormir, per descansar, tu ho has dit, per recuperar el sistema nerviós. No està dissenyada per digerir. I ens trobem molts cops que ens anem a dormir amb una pizza donant voltes per la panxa i es passa tota la nit donant voltes per la panxa, amb la qual no recuperem el sistema nerviós, ens ja vem cansats, amb una mala digestió, perquè encara tenim allò que encara està digerint-se allà. I què passa? Que no estic, ah, tinc allò, no m'entra res a mi per esmorzar, òbviament, no t'entra res perquè encara està a l'estómac ocupat o amb acidesa, etc. I decideixo no esmorzar i anar-me'n a la feina amb un estimulant, perquè jo sí, com que no he descansat, em sento cansat i necessito aquest estimulant i anar-me'n a la feina. I aquí ja és on comencem aquest cercle. Clar, al revés.
Cercle viciós.
Com s'ha de començar una dieta? A la nit. Comencem per sopar poc i lleuger. Ja veuràs que l'endemà esmorzaràs amb més ganes i ja comencem el dia ben equilibrat.
Doncs David Gasola, el nutricionista que ens ha acompanyat al llarg d'aquests 3 mesos, que col·labora estretament amb el doctor Jordi Forés, que també hem tingut el plaer de tenir-lo aquí durant moltes setmanes. Moltes gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Bones vacances, bon estiu.
A vosaltres.
I esperem retrobar-nos la temporada que ve.
Fins aviat.
I avui tanquem una de les seccions del programa que ja no seguirà la temporada vinent, així és que per última vegada ens escarxofem al sofà, agafem les crispetes, premem el comandament i...
Al Vademecum disseccionem la tele.
Engeguem la tele per última vegada al Vademecum perquè la veritat és que ens ho hem passat molt bé, però ja no ens queden més sèries de metges per recordar. Déu-n'hi-do, hem parlat de les més importants, de House, Anatomia de Grey, A Cor Obert, el doctor Caparrós, doctor Renalàs, que vaja, un munt, però ens en falta una sense la qual no podríem acabar aquesta secció. Aquesta era la primera capçalera d'Hospital Central quan va començar l'any 2000 a Telecinco, una superproducció que es va convertir en la sèrie espanyola més llarga de la història. Va durar 12 anys, al llarg de les quals es van rodar 20 temporades. El 2007 va rebre el Premi TP d'Or a la millor sèrie espanyola, una sèrie que ens explicava el dia a dia dels treballadors del fictici Hospital Central de Madrid i per la qual fins al 2012 van passar actors de la talla de Sergi Mateu, Lluís Marco, Jordi Rebellón, Fernando Guillén, Pablo Carbonell o Carolina Cerezuela, entre d'altres. Avui qui ens fa la dissecció d'aquesta sèrie és la Montse Obis, que és infermera a l'Hospital Quirón de Barcelona. Montse, bona nit i benvinguda a Vademecum.
Hola, bona nit.
Va seguir la sèrie des del principi, des de l'any 2000?
Sí, des del principi.
Déu-n'hi-do. I fins al final, perquè va durar 12 anys.
No, al final no. Al final ja no el vaig veure, però vaig veure moltes temporades.
Com t'hi vas enganxar? Ja treballaves a l'àmbit sanitari aleshores? O...
No, estava estudiant l'àmbit sanitari. Sí que estava treballant, treballava ja d'auxiliar de clínica, però encara m'exercia com ara l'infermera.
Diguéssim que suposo que va ser una sèrie que va fer furor entre els que estudiàveu en aquell temps àmbit, l'àmbit sanitari, no?
Sí, això sí, però ja en la universitat ja et deien que no fessis molt de cas a la sèrie, que no tenia res a veure amb la realitat.
I després de poder-ho comprovar tu mateixa, d'entrar a treballar en un hospital, creus que és així? No era gaire realista la sèrie?
No.
No.
No, hi ha algunes coses que sí, que possiblement sí que eren bastant realistes, però unes altres moltes no.
Clar. Mira, per exemple, anem a recordar un dels moments, una de les situacions que es vivien a l'Hospital Central.
Venga, ya puedes cerrar.
¿Qué hago? Está todo lleno de sangre.
Dame gasas y aspira. Rápido. Ay. Cojo un mosquito. Un mosquito, hay un vaso que está sangrando, intenta pinzarlo. Mierda, se ha desgarrado. Está sangrando más. Dame gasas, gasas. Ariadna, Ariadna, dame gasas.
Aquest era un moment en què l'Ariadna, una cirurgiana que entrava a quiròfan per primer cop, es quedava paralitzada enmig d'una operació amb complicacions i el pacient gairebé s'hi queda. Això no sé si passa, Montse, realment, eh? És...
No, no passa. No sol passar això, aquestes coses no passen.
No, no. No sé si, tot i que em dius que no s'assemblava gaire a la vida real, no era gaire realista, alguna vegada veient la sèrie havies vist alguna situació que deies «Ostres, mira, això sí, això m'ha passat» o «Això passa de vegades quan som a l'hospital al dia a dia».
Bueno, al dia a dia ja sí que hi ha moltes coses que solen ser bastant similars, però no del tot, 100% com ho plantava la sèrie. La sèrie emetia unes coses que era per enganxar a la gent i als telespectadors, però no res més.
Clar, home, clar, el gruix de l'argument, diguéssim, que eren les relacions personals entre els personatges, no?, entre els protagonistes, que, per cert, aquí va haver un canvi bastant radical, que no és habitual en les sèries, que és que les primeres 5 temporades, diguéssim que el protagonista era interpretat, era el Santiago, no?, que l'interpretava el Sergi Mateu, i després va començar a ser, va haver un relleu, diguéssim, de protagonisme, i va començar a ser el doctor Vilches, que era el personatge que interpretava en Jordi Rebellón. Amb quin et quedes? Quin t'agradava més?
Bueno, el Vilches, no?
Sí, no? És el més carismàtic, potser, no? Tenia un caràcter particular per això, el Vilches, no?
Sí, 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 tenia un caràcter bastant especial, però, bueno, bastant semblant a molts metges que treballen.
Sí? Això sí que s'assembla a la realitat, no?, pel que dius.
Això sí.
Molt bé. En definitiva, això Montse, tu recomanaries als que no l'hagin vista la sèrie Hospital Central? Val la pena?
Sí, home, i tant.
Sí?
Va ser una sèrie de molt èxit i bastant entretinguda.
Doncs aquells que tinguin temps són 20 temporades, per tant, doncs que s'hi posin amb calma. Montse Obis, infermera de l'Hospital Quirón de Barcelona, gràcies per jugar amb nosaltres i per tancar avui aquesta secció entranyable, aquesta secció de les sèries que hem fet al llarg d'aquests 3 mesos i que avui doncs hem posat al seu punt i final. Gràcies per jugar amb nosaltres i fins a una altra.
Fins a una altra, moltes gràcies.
Doncs vinga, va, recta final del programa. Avui us parlem d'una malaltia que afecta a més de 170.000 catalans i que és especialment molesta durant l'estiu. Parlem de la psoriasi. És una malaltia inflamatòria de la pell, crònica i que habitualment apareix entre els 15 i els 35 anys. La gent que la pateix sovint té certs complexes per mostrar la seva pell a la platja o a la piscina, fins al punt que molts prefereixen anar en màniga llarga tot i rostir-se de calor durant aquests dies. Per això, aquesta setmana, Acció Psoriasi ha dut a terme una campanya de sensibilització a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. S'hi han repartit 3.000 calcomanies que simulen plaques de psoriasi perquè els banyistes se les posin en solidaritat amb els pacients. I des d'ahir n'han posat en marxa una altra, que ja la fan des de fa 3 anys, perquè perdin la vergonya. Per parlar d'aquestes campanyes i de la psoriasi, avui ens acompanya en Ferran Sebastián, que és pacient de psoriasi i soci d'Acció Psoriasi des de fa molts anys. Bona nit, Ferran, i benvingut a Badamecum.
Hola, què hi ha?
L'estiu és una època dolenta pels qui patiu de psoriasi?
No, al contrari. En principi, l'estiu és la millor època per als que tenim psoriasis. N'hi ha un tant per cent de persones afectades de psoriasis que potser el sol no els hi va bé, però és un tant per cent molt, molt petit, potser un 5 o un 10%, no? Però podem comptar que el 90% de les persones que patin la psoriasis, a l'estiu, el sol, la platja, l'aigua, es va bé.
O sigui, aquí trobem una paradoxa, no? Perquè d'una banda us convé o va bé que toqui el sol, l'aigua de mar, però d'altra banda, dèiem ara, explicàvem que fa certa, alguna gent té certa vergonya de demostrar la seva pell en públic, no?
Sí, això és cert. A mi personalment m'ha passat, sí. No? Jo estic diagnosticat d'un 40%, o sigui, quasi la meitat del meu cos era psoriasi, i, òbviament, quan anava a la platja, pues, tenia molta... no vergonya, però sí que em donava molta cosa, que, perquè em mirava molt, no? Tant a la platja com a l'autobús o al metro, no?
Notes que la gent et mira, no?
Evidentment, ho notes moltíssim i et treu, fa una, sentir una mica insegur, no? Potser la paraula més adient és insegur, no? Respecte als demés.
I això, amb els anys, tu, per exemple, has agafat més seguretat, has aconseguit... passar, diguéssim, de la gent?
No? Bueno, no he aconseguit totalment. Eh? És una enfermedad que també psicològicament ens pot afectar. Eh? No dic que afecti a tothom, evidentment hi ha pacients de psoriasis que, diguéssim, passen de tot. Jo, personalment, els admiro. Jo no sóc així, això depèn de cada persona, és com les enfermedades, no? Cadascú és d'una forma diferent, no? En aquest cas, a mi m'afecta, no? Per sort, ara estic bastant bé i en trobo segur.
Vaja, em sembla que hi ha casos fins i tot en què pot arribar a portar cap a l'angoixa o la depressió, no?, aquesta situació.
Sí, sí, i inclús poder estar un o dos mesos sense sortir de casa i treure tota la vida social teva que puguis tindre, no? Afecta, ja dic, que psicològicament pot haver-hi persones que estiguin molt afectades en quant a la psoriasis.
Clar, suposo que la culpa, com en molts casos, en altres casos, és una mica de la desinformació que tenim la gran majoria de gent, no?, perquè molts no sabem o no sabem massa bé què és la psoriasi, tenim potser una idea equivocada, i segur que hi ha moltes llegendes urbanes o falsos mites que podem desmentir. Però... Digues, Ferran.
Sí, no, deia que això és un dels reptes que té l'associació i que està treballant, bueno, l'associació porta més de 20 anys, no? Llavors estem treballant moltíssim amb aquest tema, que és el rebuig social, per dir alguna cosa, no? Es té de remarcar amb mayúscules, per dir-ho d'alguna forma, que la psoriasis no és contagiosa. Remarcat amb mayúscules. No es contagia, que no, ningú es preocupi, que encara que es toqui, no és una malaltia contagiosa.
Clar. Perquè això, per exemple, és a dir, ara dic una bestiesa perquè evidentment potser no són comparables, no? Però segles enrere hi havia una altra malaltia, que no té res a veure, que era la lepra, que també va córrer, és a dir, hi havia la creença que es contagiava, fins que no es va demostrar o es va descobrir, doncs que no...
Sí, a més, també la psoriasis es confonia molt antigament amb lepra. Es confonia molt i els que patien psoriasis a l'època se'ls enviava amb els leprosos perquè es confonia molt l'enfermetat, no?
Que això, afortunadament, avui en dia ja no és així. Bueno, físicament ja no excloem a la gent que té aquestes malalties.
No, hi ha molts medicaments per blanquejar la psoriasis. Avui dia, gràcies a les investigacions i tot, doncs n'hi ha molts medicaments que blanquegen, que no cura, Vull dir, una cosa és blanquejar i l'altra cura, que encara no han trobat la cura.
La cura. No, vull dir que, és a dir, aquesta bestiesa que es feia antigament de recluir en una illa o en un lloc tancat a la gent que patia malalties d'aquest tipus, evidentment, avui afortunadament no es fa, però socialment sí que posem de vegades aquests murs que dèiem. No?
Sí, aquests murs, aviam, nosaltres que patim la psoriasis, nosaltres ho notem molt, perquè jo personalment, doncs, he anat pel autobús o amb el metro a Barcelona, i jo, ja dic, estava molt afectat, i trobava, doncs, que les persones, la gent, em treien la mà del costat. Sí. No? I quan t'ho fan així, o s'hi posen la mà, la treuen ràpidament, doncs es nota que... I llavors et sent molt, molt incòmode, no?
Clar. Perquè, vaja, jo ara tinc el Ferran aquí al costat, vull dir, evidentment jo no veig tot el seu cos perquè va vestit, efectivament, però vull dir, jo no veig res que em faci pensar que tens psoriasi. Vol dir que hi ha èpoques també en què pot afectar més o menys i per tant és més visible o menys aquesta malaltia.
Sí, bueno, la psoriasi és una enfermedad molt capritxosa. Es diuen, no? Pot tindre brotes, puja, baixa, pot haver èpoques en què desapareixi totalment o es blanquegi, i per qualsevol estrès que puguis tindre, personal o familiar, algú que passi, pot tornar a sortir un altre cop. Jo li dic que és molt capritxosa l'enfermedad aquesta. Passa que jo actualment m'estic medicant, també.
Això també ajuda, evidentment.
També ajuda, no? També ajuda, sí.
A la vostra pàgina web, a la pàgina web d'Acció Psoriasi, hi ha un estudi que es va donar a conèixer el mes d'abril que ens ha preocupat una mica, perquè diu que un de cada 10 pacients reconeixia que havia hagut de deixar la feina o que havia estat acomiadat, fins i tot, a causa de la seva malaltia. Clar, això és molt greu. No sé si en coneixes
algun cas. Jo, personalment.
T'ha passat això?
Sí.
De debò?
Bueno, és que jo porto molts anys amb psoriasis. Jo porto 30 i alguna d'anys amb psoriasis, des dels 22 anys. Jo he tingut de deixar una feina per culpa del psoriasis, perquè el tipus de feina que tenia de desenvolupar, pues no podia fer-la.
Ostres.
No podia fer-la, llavors, perquè jo és que tenia psoriasis a les mans, i, clar, no podia fer la meva feina i vaig tindre de deixar-la.
Puc preguntar quina feina era?
Bueno, jo era cap de magatzem. Llavors, dintre de ser cap de magatzem, doncs, una de les meves funcions, quan no n'hi havia més personal, doncs, era descargar un camió, per exemple. No? Jo feia de tot. Llavors, amb tindre les mans, doncs, no podíem agafar caixes de cartró, em feia molt de mal, ens sangraven les mans, i he anat inclús a treballar a l'estiu amb guants, o sigui, ha sigut molt, molt complicat fins que ho vaig deixar.
Clar. Home, clar, en aquest cas potser pel teu propi bé tampoc era convenient que fessis...
Home, penses o feina o salut.
Clar.
Llavors dius, intento quedar-me amb la salut.
Clar, clar, evidentment. Perquè la psoriasi fins i tot en alguns casos pot arribar a afectar ossos i articulacions.
Sí, sí, sí. La psoriasi és... no sé si és... Em sembla que és entre un 10 i un 30% dels afectats de psoriasi. Amb el temps es pot desenvolupar el que es diu l'artritis. Llavors, en aquest cas, seria una artritis psoriàsica, no? També estic afectat.
També?
Sí, carai, jo és que no deixo res
per tot,
ningú. Tot per mi, tot per mi.
Ho vols tot,
sí,
eh?
Sí, sí.
No pot ser, home. Anava a preguntar per aquestes campanyes que abans explicàvem. La primera, aquesta acció que es va fer a principis d'aquesta setmana, el dia 19, sembla que va ser,
sí.
A 5 platges d'arreu de l'Estat, una de les quals...
Era a Barceloneta, aquí, sí, Sant Sebastià, Barceloneta, sí.
Aquí has portat, la gent evidentment no ho veu perquè això és la ràdio, però una d'aquestes...
Enganxines, sí, es pot veure, sí. Es repartien aquestes enganxines una mica perquè la gent se la posessi amb aigua, és una enganxina normal, com el dels nens,
sí.
Llavors pues, sapiguessin més o menys el que és una mica el que és la psoriasis, no? Llavors el bo és anar amb aquesta enganxina pues, una mica pel carrer, pel metro i tot això, i segurament, si algú se l'ha deixat una estoneta, segurament haurà vist que els altres li miren aviam què és això que li que té.
I haurà notat això que noteu vosaltres moltes vegades.
Correcte. Ha sigut aquesta la campanya de sensibilització que hem volgut fer, ha sigut aquesta, no? Llavors es titulava això, és psoriasis, i què?
Uh-huh.
O sigui, no passa res perquè sigui psoriasis.
Que fins i tot crec que ha funcionat molt també a les xarxes socials, al Twitter, hi havia un hashtag.
Sí.
Eh?
Sí, sí, em sembla que l'han seguit més de 30.000 persones, segons les dades que tinc, més de 30.000 persones han estat seguint tot això. Sí,
i
sí,
aquesta era la primera vegada que la fèieu, aquesta campanya?
Aquesta en concret és la primera. Ja dic que l'associació treballa molt en campanyes de sensibilització, moltíssim. Però aquesta en concret ha sigut el primer any que s'ha fet.
I en canvi la que ja porteu 3 anys fent-la és aquesta altra que comença justament...
Correcte, demà. Que és Destápate. En aquest cas seria Destápate 14, 2014. No? Bueno, amb aquest lema, el que és Acció Psoriasis, el que vol fer és aquesta campanya d'estiu, i l'objectiu és animar totes les persones que tinguin psoriasis o artritis psoriàsica, bueno, pues, que vagi a la platja, que vagin a la piscina, a la muntanya, que prenguin el sol, i que no tinguin cap complexa i que ho facin en naturalitat, no?
Exacte, d'això es tracta. I que tots els altres, doncs, també contribuïm en això. Evidentment, de vegades, se t'escapa una mirada que no és irrefrenable, no pots evitar mirar algú que et sorprèn perquè no t'ho esperes. Però, dintre del possible, doncs, hem de tractar aquestes situacions amb la màxima naturalitat.
Sí, aquesta enfermedad, el que té curiós és que, aviam, pot haver-hi enfermedades, en principi, que siguin més greus, no? Però aquesta és molt curiosa perquè es veu molt.
Clar.
Llavors, bueno, diem que mengem amb els ulls, no? És la dita, no? Pues aquí sembla algo semblant, no? En el moment que hi entra algú pels ulls, dius, ostres, i això... aviam què em pegarà aquest, em pegarà això o l'altre, no res.
Clar,
no res.
Per això el desconeixement que dèiem abans.
Correcte.
El desconeixement de la malaltia. La psoriasi, Ferran, no és hereditària, crec, però sí que hi ha un cert component genètic, no?
Bueno, pot haver-hi, aviam, hereditària en si no ho és, però pot haver-hi el gen, uh-huh. el gen, i pot ser, és genètic. Vull dir que encara que no sigui hereditària, pues si, per exemple, un avi pues, ha tingut molta caspa, el que es diu saborrea també, pues aquí ja n'hi ha un gen, ja n'hi ha un component que encara que familiarment diguis no, pues no coneixem a cap que hagi tingut psoriasis, no, però n'hi ha aquest component. O sigui, aquesta persona si tenia molta caspa, per exemple, ja podia tindre aquest component i llavors al net pues, li surt la psoriasis.
Que ha una predisposició, diguéssim.
Sí, és una predisposició. Sense que sigui hereditari, n'hi ha una predisposició.
I abans dèiem a la introducció que sol aparèixer entre els 15 i els 35 anys. No sempre és així, suposo.
No. Últimament he parlat amb persones que li tenien 50 i 60 anys i li ha sortit ara.
Ostres.
Per un estrès. Bueno, una senyora, per exemple, fa uns dies es va quedar viuda i desgraciadament pues, li va sortir la psoriasis, i tenia quasi els 70.
L'estat emocional també pot...
Correcte, sí, l'estat emocional de cada persona, junt amb l'estrès i tot, pues, fa un desencadenant i fa que la psoriasis pues, surti cap a fora.
Bé. Ferran, doncs, vaja, avui nosaltres, evidentment, en aquest darrer programa de la temporada que volem també solidaritzar-nos amb tots els que pateixen psoriasi, ens posarem aquesta enganxida encantats de la vida i també, doncs...
Pues aquí te la deixaré perquè te la posis.
Ara mateix me la poso i et farem una fotografia amb ella i la penjarem al Twitter. I convidem també a tots els nostres oients doncs, a fer servir el hashtag aquest és psoriasi i què?
I què?
Què passa? No?
No passa res.
És una malaltia com qualsevol altra, vaja, que evidentment té les seves complicacions i les seves afectacions, però que no ens hem de preocupar i que hem d'intentar tractar la gent que la pateix amb la màxima naturalitat.
No, i sobretot els pacients també una cosa molt important és que facin l'adherència als medicaments, que es diu, que n'hi ha a vegades que costa molt que el pacient faci l'adherència al medicament, perquè creuen que té de tindre un efecte molt ràpid i a la setmana següent, i no sé així, els medicaments triguen un temps, i també una de les ajudes que tenim és l'adherència a tots els medicaments, que triga un, dos mesos, tres mesos a fer efecte.
S'ha de ser constant, amb això.
Sí, has de ser constant perquè, evidentment, home, som impacients, perquè voldríem que desaparegués en una setmana, però no pot ser, no?
No és possible. Doncs Ferran Sebastià, pacient de psoriasi, soci d'Acció Psoriasi, moltíssimes gràcies per ser avui a la Vademecum i fins a una altra.
Gràcies a vosaltres per la vostra invitació.
Una abraçada. Doncs bé, ara sí, hem arribat al final del programa, d'aquest darrer Vademecum de la temporada. Vull aprofitar per donar les gràcies a tot l'equip que l'ha fet possible al llarg d'aquests tres mesos. A l'Emili Pacheco, a la direcció, a la producció i avui també posant la veu a l'Hiposalut. A l'Eva Caballero, cap de la revista Salut Total, que ens ha ajudat a estar informats i ha pencat molt a la redacció i també a la producció. En Màlio Ramírez i en Jordi Carretero, els dos magnífics tècnics de so que han realitzat el programa, a l'Edu Mas Llorenç, que s'ha encarregat del web i del màrqueting del programa, i a la Maria Sierra, que ens va ajudar també a triar les sintonies que ens han acompanyat al llarg d'aquest Vademecum. Espero no deixar-me ningú. A tots ells, gràcies, i gràcies sobretot també a tots vosaltres per fer-nos confiança. Ja ho sabeu, marxem de vacances, però esperem poder tornar després de l'estiu per seguir parlant i informant de tot aquest apassionant món de la salut, de la sanitat, la medicina, el benestar. Així és que, vaja, no deixeu de seguir-nos al Facebook i al Twitter del programa. Esperem retrobar-nos ben aviat i, sobretot, bon estiu, bones vacances, bona nit i salut.